Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 30 de maig del 2026 ens despertem amb peix fresc després de setmanes de negociació, d'acostaments i d'allunyaments, de divergències que semblaven irreconciliables, d'ofertes a l'alça i a la baixa, de talls de carreteres i de famílies fent equilibris per conciliar. Tot indica que el Departament d'Educació i la majoria dels sindicats, inclosa la USTEC, han arribat a un acord. Algunes parts s'han aixecat de la taula, però tenir l'USTEC dins de l'equació garanteix una certa pau al govern. La mateixa, per cert, que va perdre quan va pensar que tenint Comissions Obreres i l'UGT al mateix vaixell li garantiria un acord amb el sector de l'educació. Un error de càlcul que ha servit de gasolina en unes protestes sense precedents al carrer aquestes últimes setmanes. És obvi que els mestres i professors del país han d'estar més ben pagats perquè a les aules del país hi conflueixen una sèrie de malestars que van més enllà de l'educació i que els obliguen a fer un sobreesforç. Ara bé, el bucle en què havia entrat la negociació obligava a trobar sortides que anessin en benefici de tothom. Si l'acord acaba quallant, i sembla que així serà, servirà el govern per pacificar el sector. I els professors els servirà per brandar els beneficis d'haver-se plantat davant la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha tingut un retorn especialment agitat de la baixa mèdica. Avui a les 9, entrevista en aquest estudi amb la consellera Niubó. Abans també sentirem de seguida, d'aquí uns instants, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Ara que les qüestions salarials semblen encarrilades, de seguida la lletra petita, serà el moment d'abordar l'altre gran debat que sobrevola l'ensenyament, la necessitat de pujar al nivell del sistema. Més recursos, per descomptat. Més exigència, seria desitjable un cop els fonaments estiguin ben coberts, perquè quan arribi el proper informe PISA o quan es facin públics els resultats de les proves de nivell, tots seran corredisses per entendre què passa a les aules. Amb mestres més ben pagats, ràtios que no els superin i capacitat perquè l'escola inclusiva funcioni de debò, tocarà examinar bé com millorar els resultats, perquè no són un simple número, sinó que determinaran el futur dels nostres fills i, per tant, també el futur del nostre país. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement amb Roger Escapa.
Atenció a aquesta calorada, especialment també atenció a l'elevat risc d'incendi. En aquest sentit, hi ha quatre comarques on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Concretament, els agents rurals han activat aquest pla a la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. En aquestes comarques, els agents rurals vigilen que no es faci foc en espais oberts, incloses zones recreatives i d'acampada. Tampoc es pot utilitzar material pirotècnic, cremar pastures o rostolls i fer fer ús dels bufadors o serres radials a menys de 500 metres de terreny forestal. Tot plegat enmig d'aquesta calorada històrica, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per un mes de maig. La temperatura més alta ahir es va registrar a la tarda de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Poca broma. Néstor Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Què ens espera avui?
Doncs no tanta calor. Sí que farà moltíssima, perquè tindrem temperatures per sobre dels 35 graus a ponent. També cap a l'interior de les Terres de l'Ebre s'esperen al voltant dels 36 graus. I és moltíssima calor ja per aquestes dates, però clar, venint de les temperatures d'ahir, doncs avui diríem que afluixa una miqueta el termòmetre, afluixa una miqueta el termostat i baixa la temperatura una mica, però tot i així la calor serà intensa arreu del país, màximes al voltant dels 32-33 graus cap a les comarques de Girona i a l'àrea de la costa rondaran entre els 27 a 30 graus. Tot això amb un matí assolellat, amb algunes boires que s'han format al mar, que estan lliscant per la façana costanera i que han arribat fins i tot a l'àrea de Barcelona, tocant a mar, no tant a muntanya, però sí a mar, tenim aquestes boires de ràpida retirada, pràcticament podríem dir. També tenim alguns núvols cap a l'àrea de les Terres de l'Ebre de poca importància i aquest temps assolellat del matí contrastarà amb aquesta tarda, perquè, tal com va passar ahir, s'esperen ruixats i tempestes a qualsevol punt del Pirineu. Per a Pirineu, que al llarg de la tarda poden baixar cap a Osona, sector del Solsonès, sectors també de la Noguera, de tal manera que la tarda s'espera inestable, ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada, però, com dèiem, amb unes temperatures que afluixen clarament respecte a la jornada d'ahir i encara afluixaran una miqueta més de cara a demà.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les notícies del dissabte. Després de mesos de protestes que han encallat el final de curs a les aules catalanes, els sindicats d'educació i el govern han arribat a un preacord per millorar les condicions laborals dels docents. Fumata blanca, però encara queda la segona part, i és que els afiliats hauran de ratificar ara aquest pacte en una consulta que començarà avui mateix. Per tant, fins dilluns no sabrem ben bé si els implicats avalen o no aquesta proposta. Precisament aquest dilluns hi ha convocat un nou cicle de vagues territorials que, de moment, no estan desconvocades. En cas que el preacord no sigui validat pel col·lectiu, els sindicats han avisat que impulsaran un nou cicle de vagues a partir del 8 de juny. Al llarg d'aquest suplement desgranarem tots els punts d'aquest preacord. De seguida saludo la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. A partir de les 9, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ens visita a l'estudi de Catalunya Ràdio. Però abans, què diu aquest preacord? Doncs bé, d'entrada preveu una millora salarial gradual de 600 euros al mes pels docents, un dels punts on s'havia encallat la negociació. Concretament, l'augment en la part autonòmica del salari és de 385 euros a primària i 390 euros a secundària, unes xifres a les quals l'USTEC suma també les pujades estatals previstes per funcionaris i el complement autonòmic de 170 euros per arribar al voltant dels 600 euros de cara a l'any 2029. Per tant, 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. És un dels punts del preacord a què les parts implicades han arribat després d'una jornada, de nou, maratoniana de negociacions. Finalment, tres sindicats minoritaris es van despenjar de les reunions. Des del departament, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, celebra que el preacord posa les bases, diu, per la transformació necessària del sistema educatiu.
Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
Des dels sindicats, el secretari general de professors de secundària, Ignasi Ferrandez, en feia aquesta valoració.
Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món, però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
A aquesta hora, al suplement, podem saludar la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura. Bon dia i bona hora, senyora Segura.
Hola, molt bon dia.
Contenta?
Bueno, estic contenta d'haver arribat on hem arribat, perquè està clar que portem un període doncs, molt dur de mobilització, de negociació, de més mobilització, i doncs, aquests dies la veritat és que hem invertit un munt d'hores, diguéssim, no, in extremis, que la veritat és esgotador, i haver pogut doncs, al final arribar a arrencar això, que potser no és el que haguéssim volgut, no, arrencar els màxims, però si contemplem tota la globalitat, doncs és un bon acord. Com diu l'Ignasi, no és el millor acord, però és un bon acord, i per tant ara serà el col·lectiu que decidirà si és suficient o no ho és.
Ara hi entrem.
Nosaltres ara... Exacte, sí.
Jo li vull preguntar, abans d'entrar en tota aquesta validació, augment salarial de 600 euros en 4 anys, malgrat tota aquesta lletra petita que ara desgranàvem, és una xifra que no sé ni si vostè mateixa comptava aconseguir, partint d'on partien.
Mira, jo sempre sóc molt optimista i sempre penso que, no, i tenint en compte que el col·lectiu doncs, està absolutament organitzat i compromès, no, amb la defensa, doncs jo pensava que aconseguiríem arribar a una xifra digna, eh? No, ens hagués agradat poder ara estar disposant d'una xifra superior, però això hagués volgut dir doncs tirar una vaga indefinida o no sé, i continuar amb un cicle molt més fort, que igual si la consulta surt que no, ens hi haurem d'embrancar, no queda encara la cosa no està...
Però vostè considera que ara mateix aquest acord és digne salarialment?
Sí, nosaltres sí.
D'acord.
Pensem que sí. Sí, pensem que sí, home, la xifra... És veritat que aquí sumem els augments salarials, però hem passat de 200 euros a gairebé 400, que ja una mica era l'objectiu d'aconseguir com a mínim doblar la xifra que teníem marcada en l'acord. Per tant, aquest objectiu més o menys l'hem assolit. Si a més a més tu sumes els augments salarials, doncs aquests 600 euros, la veritat, en les nòmines dels docents catalans és una bona xifra.
El desllorigador que hi ho va fer possible van ser aquest augment de 50 euros que va posar damunt la taula la conselleria de la partida que estava en discussió?
Doncs sí, perquè, clar, en principi el que nosaltres demanàvem era, com a mínim, aconseguir doblar aquesta xifra i, doncs, més que... la qüestió ballava en 70 euros i al final han estat 50, però, bueno, 50 aquest any, que ja cobrarem aquest any, 50 més el 2028 i 70 més el 2029, amb tots els arrossegaments que comporten. Bé, era aquesta qüestió el que encara faltava per... Bueno, el que ha aconseguit desencallar tot plegat, sí senyor.
Ara això ho ha de validar, especialment aquest cap de setmana, amb aquesta consulta interna, i ens centrem en l'USTEC, que és el sindicat que vostè representa. Vostès faran campanya pel sí?
Nosaltres llançarem la consulta a tot el col·lectiu, no només a les nostres bases, a tot el col·lectiu. Nosaltres considerem que és un bon acord. Per tant, nosaltres sí que pensem, bueno, farem defensarem aquest acord, evidentment, defensarem aquest acord, aquest preacord, que ara és un preacord, però igualment, com sempre diem, nosaltres el defensem perquè el valorem en la seva totalitat, no només en termes salarials, sinó que valorem que hem passat de gairebé 400 dotacions que hi havia a l'acord de març a un desplegament de 6.400 dotacions per la inclusiva, que això ens ho demanava molta gent, moltíssim, bueno, gran part del col·lectiu. Hem recuperat el deute de l'estadi en 5 anys, la totalitat del deute, que això era una cosa impensable, i està sobre la taula. I s'han afegit, doncs, bueno, a més els 200 euros que s'havien pactat a l'acord en 4 anys, ara seran 3. Vull dir que, evidentment, hem fet unes grans passes significatives i per nosaltres és un gran pas endavant i, per tant, defensarem que és un bon acord.
Però, cauen les vagues de dilluns?
De moment no. És una cosa que l'hem d'acordar amb la resta de sindicats. Si algun d'ells considera que s'han de mantenir, doncs segurament les mantindrem i el col·lectiu decidirà si vol participar o no en funció de si considera ja que aquest acord ja està bé o no.
Quan per ho sabrem? Tant, quan ho sabrem això... si dilluns hem de portar els nens a l'escola o no?
Doncs nosaltres avui ens reunim als sindicats de vagues, ens reunim aquesta tarda i acabem de decidir.
Aquesta tarda, per tant, hi haurà pronunciament independentment del que acabi dient la consulta? Ho dic, és a dir, el resultat de la validació de la consulta, entenc que almenys 48 hores trigarà això.
No, sí, a veure, una cosa és si decidim desconvocar les vagues per fer un alto el foc aquests dies perquè la gent doncs, se centri en la consulta o no, les mantenim i la gent que faci el que consideri forma lliurement. I altra cosa és la consulta. La consulta també ens hem de posar d'acord perquè sí que ens agradaria fer-la conjunta amb els sindicats que hem estat al peu de canó. Espet ja ha dit que ells no entren, però...
Un segon.
Que duri aquesta consulta.
Important. Li pregunto a vostè. Vostè és partidària d'aixecar, tal com ha anat la negociació, a hores d'ara la vaga de dilluns?
Jo, com a Iolanda Segura, penso que és una cosa que no condiciona. Perquè al final, encara que les mantinguis per donar també una mica cabuda doncs, aquelles persones que encara pensen que això no és suficient i que encara cal fer més pressió, doncs ens hi dones aquesta tranquil·litat, per dir-ho d'alguna manera, mentrestant la consulta està en marxa, la gent que ja considera que aquest acord és vàlid...
Per tant, vostè la mantindria per dilluns?
No, és que més no. Indiferent. El que nosaltres acordem amb la resta de sindicats, per mi està... A mi, com a Iolanda Segura, m'estarà bé.
D'acord. Això vol dir, aquest preacord vol dir que l'any que ve hi haurà colònies escolars?
Aquest és un altre tema que penso que amb el departament haurem de seure'ns i posar sobre la taula, perquè segurament això és una mesura de pressió que la gent ha tirat endavant davant del context, davant d'una negociació inexistent, davant d'una manca de voluntat de l'administració, i s'han acollit també aquesta mesura. I segurament en molts centres doncs, aquesta pressió se revertirà. Però sí que és veritat que hem de parlar d'aquesta qüestió, perquè el desgast que suposa les colònies, les sortides, les hores extres, etc., això d'alguna manera hem de veure com es pot compensar. D'acord? Sigui, doncs,
però no queda compensat amb aquest preacord?
Bueno, caldrà veure què diu el col·lectiu també en aquest sentit. Igual ens trobem, doncs, que clar, no depèn tampoc ara dels sindicats. Igual ens trobem que la gent diu, bueno, ara ja està, i nosaltres ara normalitat, com que encara hi hagi gent que diu, doncs no, mira, jo amb això, aquesta qüestió, vull anar més enllà. Perquè estem treballant 24 hores durant 4-5 dies, i d'alguna manera això s'ha de veure compensat. Doncs això jo penso que l'administració n'és conscient i segurament això és un tema que posarem sobre la taula. De fet, ens ho han dit, ens ho han comentat i es posarà sobre la taula.
Iolanda Segura, sembla evident, i això ja és una interpretació, que la mobilització d'aquestes últimes setmanes els ha ajudat i molt a que el departament es mogués i que posés més diners damunt la taula, però tem una factura social d'imatge també dels professors després de totes aquestes vagues?
Doncs la veritat és que jo no tinc aquesta sensació perquè nosaltres cada dia rebem suport de cada vegada més agents socials. Les famílies ja aquests dies estaven llançant missatges de suport, no? Més de 600 AFAs, la FAC. La veritat és que hem tingut un suport molt gran, més que fins i tot quan, mira que vam fer un cicle de vagues durant el Cambrai, que el Cambrai s'ho mereixia sobradament, no?, per la manera en com va tractar el col·lectiu, i no vam rebre el suport que hem rebut ara. Així que no, pensem que no hi ha aquesta fractura i penso que fins i tot segurament hi haurà molta gent que pensarà que, ostres, no, quin exemple de lluita i de persistència.
Per acabar, entén els sindicats que ells van aixecar de la negociació?
Bueno, entenem que segurament ells tenien unes prioritats que no van creure que no es van sentir escoltats i que la seva manera de protestar ha estat aquesta. Nosaltres ho respectem, evidentment, no? Nosaltres, les nostres prioritats eren molt clares. Evidentment, hi ha qüestions que ens hagués agradat molt també situar-les, com el tema de la llengua, per exemple. Per nosaltres això era un tema fonamental, però sí que és veritat que el tema de la llengua s'ha d'entrar en molta profunditat, és un marc polític, és un marc conceptual i l'hem d'abordar de forma específica i de forma molt profunda, però en temes doncs, com és inclusiva, per nosaltres pensem que hem fet un salt increïble. De fet, són 6.413 noves dotacions, que és una dotació mínima, per tant, menys d'això no es podrà implementar, al contrari, la idea és anar més, i el tema del salari, el tema del retorn del deute. Per nosaltres eren claus, aquestes qüestions, les hem pogut situar, ens ha quedat la clàusula de revisió salarial pendent perquè havíem d'entrar en una batalla en funció pública que traslladava el conflicte cap allà, i la veritat és que, bueno, era difícil.
La Iolanda Segura, la portaveu de l'OSTEC, avui al suplement, a partir de les 9 també la consellera d'Educació, Esther Niubó. Gràcies, bon dia, felicitats.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
3 minuts passen d'un quart de 9 del matí. Hem sentit la primera part d'aquesta negociació. A partir de les 9, la segona, en aquest estudi, la consellera Esther Niubó. El dia d'avui ens deixa també altres negociacions. En aquest cas, la negociació dels sindicats i educació, de moment, sembla que arriba a bon port. En clau internacional, en canvi, les converses entre els Estats Units i l'Iran estan encallades. Aquesta matinada, la reunió de Donald Trump amb el seu equip de seguretat s'ha acabat sense acord i es fa difícil pensar que això pugui canviar aquestes properes hores. Entrem en el detall. La Casa Blanca descarta l'entesa si Teheran no respecta fil per randa les línies vermelles del president nord-americà. D'una banda, la reobertura de l'estret d'Hormuz, de l'altra, que el país persa abandoni les aspiracions nuclears. Des de Washington, Oriol Serra, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'anunci d'una decisió final pel que fa a la guerra s'ha quedat en això, en un anunci. Una vegada més, el president dels Estats Units s'ha desdit de les seves paraules. La reunió del gabinet d'emergència, presidit per Donald Trump, va concloure ahir després de dues hores sense que en transcendís cap decisió respecte a un potencial acord amb l'Iran. Trump ha reiterat les últimes hores que el règim dels ayatolars mai tindrà l'arma nuclear i que l'estret d'Hormuz es reobrirà en els dos sentits. Fins i tot havia anunciat que els tripulants dels vaixells mercants aviat tornaran a veure les seves famílies. Agraint-ho, ha dit literalment, el seu president favorit. Tot plegat ha quedat, un cop més reduït, a una piulada publicada a la xarxa social que Trump va crear ajustada a la seva mida i interessos.
Donald Trump no ha estat l'únic a pronunciar-se. Fa una estona el secretari de Defensa nord-americà ha justificat el president nord-americà des de Singapur. Pete Hegseth assegura que Trump és pacient a l'hora de tancar un acord amb l'Iran i també ha avisat al règim dels ayatolars que els Estats Units tenen prou munició per continuar amb la guerra.
La nostra capacitat per reprendre les operacions, si fos necessari, és... en som més que capaços. Les nostres reserves són més que adequades, tant allà com a tot el món. Tenim bona munició i abundant, així que estem preparats.
Sobre el terreny, algunes veus lamenten que la guerra està enfortint el règim dels ayatolars en lloc d'afablir-lo, com pretenien els Estats Units i Israel. És el cas de l'activista iraniana Sanam Naraghi, que treballa en processos de pau dirigits per dones en més de 40 països. En declaracions a Catalunya Ràdio, assegura que l'únic camí per millorar la situació de la població iraniana és la via diplomàtica i reclama més implicació de les Nacions Unides per resoldre el conflicte.
L'aïllament alimenta la línia dura, la seva narrativa, i radicalitza les forces repressores. Quan no hi ha ulls internacionals, pots augmentar la corrupció. Quan no tens la mirada internacional amb periodistes, pots tenir més repressió.
Trump no ha pogut anunciar encara un pacte amb Teheran, però sí que pot fer bandera de gaudir d'un bon estat de salut. Fa ben poca estona hem sabut els resultats de la revisió mèdica anual al president nord-americà i, segons l'informe, es troba en un estat de salut excel·lent, amb bona funció cardiovascular, pulmonar i cognitiva. De fet, el metge de la Casa Blanca destaca que el cor de Donald Trump equival al d'una persona 14 anys més jove. Per tant, tot i que el president dels Estats Units farà 80 anys d'aquí dues setmanes, el seu cor diu que és el d'una persona de 65 anys, segons aquest informe. Trump també ha excel·lit en les proves cognitives, ha aconseguit una puntuació perfecta de 30 sobre 30, això sí, els metges li han trobat una lleu inflor de les cames com a conseqüència d'una insuficiència venosa crònica. De fet, fa uns mesos es van despertar rumors perquè se li veien blaus a les mans provocats per aquesta condició que es considera normal a la seva edat. El president nord-americà també està al dia de totes les proves de detecció precoç i alerta del calendari vacunal. Almenys ell es vacuna. Un quart i mig de 9 del matí, a Rússia, Vladimir Putin posa en dubte que el dron que va caure a Romania sigui seu i retreu als països europeus que sempre li carreguin les culpes. El president rus ha restat importància a l'incident, fent veure que no en sap els detalls i assegura que ho investigarà si li envien les restes del dron. És una nova sortida de to del líder rus contra els països comunitaris a qui retreu que l'assenyalin per sistema. Putin està fart que l'acusin de preparar-se per a una guerra contra Europa i replica als líders europeus que això és ras i curt mentida. Recorda, a més, que no seria estrany que un dron ucraïnès hagi sobrevolat Romania.
La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
De fet, els països de Zelenograd, els veïns de Zelenograd, un districte als afores de Moscou, també reben els atacs de drons ucraïnesos. La Cristina Solies ha pogut parlar amb ells i, malgrat la por, asseguren que només els queda resignar-se mentre duri la guerra.
La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i, de sobte, un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Però què hi farem? Continuarem vivint.
De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans ciutadans i els mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
6 minuts per 9:15 del matí. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, demana més diners i més mitjans per fer front a l'expansió de l'Ebola. Ho fa des de la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia. De moment, el virus ja ha infectat un miler de persones, de les quals 246 han mort. Elia Borràs.
El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
A 10 dies de l'arribada del Papa a Catalunya, des del Perú, segueixen amb molt d'interès el viatge de Lleó XIV, i és que Prevost, tot i ser americà, va passar mitja vida al Perú i té la doble nacionalitat. El nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, el Joan Biosca, ha pogut parlar amb moltes persones que van conèixer el Papa de missioner i com a bisbe de Chiclayo.
Originari dels Estats Units, no va dubtar a tramitar el passaport peruà, la nacionalitat peruana, quan era bisbe de la diòcesi de Chiclayo. Va rebre el passaport el 2015, i d'aquí que també se'l conegui com el papa peruà. El país andí hi té una fillola, la Mildred Camacho, filla d'Héctor Camacho, que fou ajudant de l'ara papa molt abans de ser bisbe, en el seu primer viatge de jove al Perú com a missioner i sacerdot de l'ordre de Sant Agustí.
Y gracias a eso se fue afianzando mucho, mucho más la amistad. Y lo cual me permitió una vez, yo le pedí, le dije, padre Roberto, Roxana, mi pareja, mi señora, digo, usted está embarazada, le digo, ¿y puedo ponerle el nombre de tu mamá? Yo sabía que había fallecido su mamá, ¿no? Sí, es que me dice, pone Emilia.
Mi papá me dice que le encantaba fomentar el deporte, que practica en fútbol, tocar guitarra, tambores, además de acompañarlo a las misas y servir. Jovial. Aparte que es una persona que te transmite calma, te transmite paz.
Quan era bisbe de Chiclayo, sota l'administració de Robert Prevost, el papa, hi havia Càritas. La Carmen Gí hi treballa i va ser una estreta col·laboradora de Lleó XIV. Recorda que, per exemple, més que un home de fer discursos i de parlar, era un home d'acció.
El agua llegó a inundar casi a la mitad de las viviendas y él con todo y botas iba a repartir los víveres. Tú decías, no, es el obispo, ¿no? ¿Cómo se va a estar tan involucrado? Claro que sí, todos los sacerdotes obviamente tienen muy buenas intenciones, todos rezamos, ¿no? Pero él era como que se puso en carne propia a luchar por aquellas familias. Ell hi va massa en acció.
S'espera que aquest any el papa viatgi al Perú, a l'Uruguai i a l'Argentina. Viatges previstos al calendari possiblement pel mes de novembre. En una gira sud-americana que molts esperen especialment a l'Argentina per compensar que l'anterior sant pare, el papa Francesc, mai no hi va realitzar una visita.
Dos minuts per 9:15 del matí. De tornada a Catalunya, creix el malestar entre la defensa de Jonathan Andic per la manera com els investigadors i la jutgessa estan tractant el cas. Aquesta setmana, l'advocat de l'acusat ja va presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona per l'ordre de presó, però ara van un pas més enllà i acusen un comandament dels Mossos d'Esquadra d'inventar-se proves. Recordem que Jonathan Andic va contractar els serveis del detectiu Paco Marco, director de l'agència Método 3, per demostrar la seva innocència. Doncs bé, és Marco qui ha posat paraules al malestar de l'acusat. Lamenta que els Mossos no van interrogar els dos escaladors que van ajudar Jonathan Andic després de l'accident i diu que hauria estat tan fàcil com mirar les trucades que l'acusat va fer des del telèfon mòbil aquell matí per trobar-los. De tot plegat en parlem, com sempre, a partir de les 10 avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro. 9 detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que s'ha fet aquest divendres contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió, que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat en un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència. Miquel Huesos, intendent dels Mossos.
Veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furs, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bales d'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Es tracta de joves que es mouen de pressa en patinets per cometre els robatoris. Santa Susanna es torna a situar al mapa de la ultradreta europea amb una nova edició, la quarta ja, del festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra entre ahir i avui en una finca privada d'aquest municipi del Maresme. L'alcalde de la localitat, Joan Campolier, assegura que l'Ajuntament no pot fer res al respecte, mentre que l'oposició alerta que sí que hi ha eines legals per aturar el festival. En aquest sentit, la CUP ha presentat una denúncia davant dels Mossos perquè considera que l'esdeveniment no disposa dels permisos municipals necessaris. Els anticapitalistes també han traslladat el cas a la Fiscalia per un possible enaltiment del feixisme i del franquisme durant el festival. El cartell de l'esdeveniment, difós des de fa setmanes a internet, reuneix grups musicals procedents principalment del Regne Unit, el Canadà, els Estats Units, Bèlgica, Alemanya i França. Però la polèmica ve pel fet que es consolidin comunitats ultres internacionals i que es normalitzin els discursos d'odi. Continua la polèmica per l'escàndol per la suplantació de Montserrat Caballé en un homenatge al Liceu l'any 2019, una polèmica que es va fent gran i de ben segur que continua portant cua. Recapitulem. La humorista Judit Martín va revelar al podcast La Ruïna que el director de teatre, Lluís Pasqual, va passar per real una imitació seva de Montserrat Caballé. En remuntem a l'homenatge que se li va fer al Liceu el 2019, en què se li va entregar a títol pòstum la medalla d'or de la ciutat de Barcelona. Així explicava aquesta setmana Judit Martín què va passar els dies previs a l'homenatge. Li van demanar imitar la Caballé, una feina que, a més, mai li van arribar a pagar. Però és que no es va quedar aquí la cosa.
Repetir esas frases hasta la saciedad, ya, lo tenemos.
Y a día de hoy no te he pagado.
No, entonces llegó el día del gran homenaje.
Vale.
No solo no se me pagó, no se me invitó. Entonces el hombre se empezó a pegar un speech. Hubo una vez, en el año 85, pusieron el audio y el audio que resonó por todo aquel recinto...
Eras tú.
Era yo... que decía, estoy tan contenta que si algún día fan un homenaje voy que sigues tú. Me esperé hasta el final y evidentemente es que no salían en los putos créditos.
L'home d'aquí parla, Judit Martínez, Lluís Pasqual, i el moment en què es refereix és aquest.
Afortunadament per vostès i per mi sembla que no s'ha conservat l'enregistrament d'aquella nit, però en canvi sí que s'ha conservat una entrevista de Ràdio Reus que ens van fer a peu d'escenari i això és el que vull que sentin.
Ràdio Reus, aquí a Reus d'escenari encara ressonen els aplaudiments després d'aquest concert magnífic i amb la sorpresa d'aquest darrer vist a duo amb Lluís Pasqual.
Mort de vergonya.
Què més es pot demanar després d'una nit com aquesta, Lluís? Després d'haver cantat amb Montserrat Caballé al Teatre Fortuny. Què li demanaries a la Montserrat?
Home, doncs jo li demanaria que no es morís mai, perquè així podríem tenir sempre la seva veu.
Oh. I vostè, senyora Caballé, què li demanaria al Lluís Pasqual?
Doncs, miri, com que això que acaba de demanar ell no està a les meves mans, però segur que un dia o un altre me n'hauria d'anar d'aquest món. Si m'hem de fer un homenatge...
Aquesta veu de la Caballé... Puja.
Que el dirigeixi ell...
Això és una trampa.
Aquesta veu de la Caballé és efectivament la de l'humorista. La polèmica està servida, tot i que la mateixa Judit Martín ha confirmat que després de consultar-ho amb el seu advocat el cas està prescrit. El suplement aquestes últimes hores, atenció perquè hem pogut parlar directament amb Lluís Pasqual, assegura que tot plegat és un despropòsit, que no vol fer declaracions en veu alta, però sí que ens ha traslladat aquest missatge. Diu que tot plegat és un despropòsit i ens demana que el periodisme, llegeixo textualment el missatge, es dirigeixi a les fonts per comprovar què és veritat. Clar, la nostra rèplica, jo el que li vaig contestar és una de les principals fonts, senyor Pasqual, és directament vostè. L'altra, Judit Martín, que ja hi ha dit la seva. L'engany sembla evident, si Pasqual s'ho repensa i té ganes de dir-hi la seva, doncs mantenim l'oferta d'aquests micròfons del suplement, de la mateixa manera que l'any 2020 vam poder conversar pausadament amb ell des del seu refugi a Madrid amb una entrevista de la qual en guardem un gran record i que, si us ve de gust, doncs podeu recuperar al web catradio.cat/el suplement. Lluís Pasqual, que diu al suplement que tot plegat és un despropòsit. Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron confirma que les vacunes són segures pels pacients amb esclerosi múltiple. L'informe, que s'ha presentat coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, avui 30 de maig, també conclou que posar-se una vacuna no augmenta el risc de tenir brots. De fet, els metges recomanen especialment als pacients amb esclerosi múltiple que es vacunin abans que de començar el tractament amb fàrmacs, ja que els provoquen una forta baixada de defenses. Això els fa més propensos a tenir infeccions com el sarampió, la rubeola o la varicela. Ho ha explicat aquesta emissora la doctora Mar Tintoré, investigadora principal de l'estudi.
I aquestes medicacions, a la llarga, poden augmentar el risc d'infecció. I com podem, d'alguna manera, disminuir aquest risc d'infecció? Pues vacunant d'entrada els nostres pacients.
L'estudi s'ha publicat a la revista nord-americana JAMA Network Open i pot ser rellevant per altres malalties que també es tracten amb fàrmacs immunosupressors. Tot a punt per donar el tret de sortida avui al 3CAT en viu a l'anella olímpica de Montjuïc, una oportunitat única per viure en primera persona tot l'univers 3CAT. Portes obertes a partir de les 10 del matí d'un cap de setmana en què podreu gaudir de diversos espectacles exclusius. Hi haurà 5 escenaris diferents amb més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per tots els públics, com ara una edició molt especial del Foraster. El Quim Mas Ferrer reuneix avui a les 12 del migdia al Palau Sant Jordi els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat el programa, i a la mateixa hora, demà diumenge, concert de la quarta edició d'Eufòria amb tots els participants que interpretaran en directe els èxits d'aquesta última fornada del programa. I pels més petits de la casa també serà demà diumenge una oportunitat única per trobar-se amb tots els personatges del Super 3. Per assistir-hi només heu de demanar l'entrada gratuïta a través del web 3CAT i es recomana desplaçar-s'hi amb transport públic per facilitar la mobilitat. Nosaltres al suplement hi serem avui també amb una unitat mòbil a partir de les 12 del migdia i demà en directe al suplement des de 2:15 fins la 1 del migdia a l'escenari del suplement a l'anella olímpica amb un munt de cares conegudes. Ens visiten els 5 presentadors de l'estapa Sant Plegats, el Queco Novell, el Jair Domínguez, l'Òscar Andreu, la Natza Ferrer, la Núria Marín, també amb la Marta Torné. A les portes d'aquest concert d'Eufòria parlarem sobre la nova temporada de La Casa Nostra amb els protagonistes de la sitcom, el Dani de la Orden, el director, el Marc Rius, la Paula Amàlia, l'Albert Ribalta. Per tant, cap de setmana de festa, cap de setmana de 3CAT en viu. Avui hi serem i connectarem al llarg d'aquest programa i demà suplement en directe des de 2:15 fins la 1. L'estiu ets tu és la nova cançó de l'estiu de 3CAT, la canta l'Aina Machuca, precisament. És la guanyadora de l'última edició d'Eufòria, que, de fet, també la interpretarà demà en directe al concert al Palau Sant Jordi. La cançó està feta pel Jordi Cubino i produïda a cavall entre Barcelona i Los Angeles. La podeu escoltar ja a totes les plataformes de reproducció. I el 15 de juny, atenció, perquè torna el gat còsmic japonès més famós a la televisió. Doraemon torna a casa més de 32 anys després de la seva primera emissió en català. 3CAT recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió de Doraemon. A més, a partir del 20 de juny també es podran veure 6 episodis exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al canal Super 3. Tot plegat després de l'èxit del retorn de Bola de Drac, que ja suma gairebé 24 milions de reproduccions, i de Doctor Slump, que supera el milió de reproduccions. Ara anem fins a Mallorca, on milers de persones han cantat la Balanguera, com sentim, tots a la vegada. Ho han fet per commemorar el centenari de la mort de l'autor del poema que s'ha convertit en l'himne mallorquí, Joan Alcover. Des de Palma, Caterina Carmany.
Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
Una mobilització de desenes de milers de persones, que els mallorquins sortirem al carrer per expressar, a través d'un cant conjunt de la Balanguera, el que som i el que volen continuar sent.
Més que una efemèride, segons els assistents. Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
2:15 de 9 del matí, petita pausa i els esports amb Anthony Gordon, presentat ahir com a nou jugador del Barça. Parla castellà ja, perquè diu que el seu somni sempre havia estat jugar al Barça. I també s'escalfa tot el tema Bernardo Silva, a punt d'arribar, també, de tancar aquest fitxatge. Enmig d'aquesta guerra, Barça-Atlètic de Madrid, amb un munt de tuits. Ahir el community manager de l'Atlètic de Madrid es va tornar boig, va començar a piular. Ara ens hi recrearem perquè, bé, per agafar crispetes tot plegat.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil Serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta en les condicions del departament o el Corte Inglés Ponés.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics et mourà la imaginació. Fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponés.
Peugeot.
Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, tots podem partir.
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
Parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir
a Lleida,
el carrer...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Amb el primer fitxatge al sac, el de l'extrem anglès Anthony Gordon, el següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, en un moviment que confirma que el club blaugrana està convençut de tornar a la famosa regla 1-1 i que vol construir una plantilla per guanyar la Champions, Albert Bonet.
Segons vam informar ahir a Catalunya Ràdio, l'acord entre Bernardo Silva i el Barça és total. El migcampista portuguès de 31 anys arribaria lliure del Manchester City, coincidint també amb la marxa de Pep Guardiola del club anglès. Bernardo prioritza el Barça a altres propostes i està disposat a rebaixar-se notablement el sou per fer-ho possible, per fer possible un fitxatge que en un primer moment l'entrenador del Barça, Hansi Flick, no veia tan prioritari perquè ja hi ha molts migcampistes a la plantilla, però el qual ja estaria molt a prop de donar el vistiplau definitiu. El fitxatge és un fitxatge anhelat pel Barça les últimes temporades.
Seria, sens dubte, un altre cop damunt la taula sobre del Barça en aquest mercat de fitxatges. El primer ha estat aquest Anthony Gordon per uns 80 milions d'euros, un fitxatge que ahir, finalment, amb algunes hores de retard, es va fer oficial ahir a la nit.
Després va ser presentat i Gordon va sorprendre amb un bon nivell de castellà en les seves primeres declaracions com a nou futbolista del Barça.
Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
Un Gordon que va revelar que parla castellà amb aquesta fluidesa perquè el Newcastle tenia un fisio que el parlava i perquè de petit ja pensava que jugaria al Barça.
Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So muy emocionado.
Gordon va respondre algunes preguntes en castellà, com esteu sentint, però la majoria les va respondre en anglès. El nou jugador del Barça es mostrava ambiciós, vol guanyar la Champions.
I think it's very special to win anything with Barça. Like I said, it's the biggest club on the planet.
Diu que el Barça és el club més gran del planeta i que té fam de guanyar títols, ja que només n'ha guanyat un en la seva carrera. I en aquest sentit, si hi ha un títol que seria molt especial és la Champions i encara més guanyar-la en la seva primera temporada al Barça. L'extrem anglès de 25 anys no va dubtar a l'hora d'assegurar que té una manera de jugar semblant a la de Rafinha.
I think if I had to choose between the three, I'd probably say Rafinha in terms of my intensity.
Deia Gordon que si ha de triar un estil de joc entre Lamine, Rafinha o Rashford, a qui s'assembla més és el brasiler. Es defineix com un futbolista intens i guanyador.
My biggest goal to ayudar el equipo en todo lo posible. I want to score a lot of goals, for sure.
Aquí Gordon, ara ho sentíeu, tornava al castellà per un moment i acabava subratllant que li agrada marcar gols i donar assistències, que al cap i a la fi és el que ajuda l'equip a guanyar partits. El nou davanter del Barça assegurava també que jugar amb Lamine i la resta de jugadors és emocionant perquè són jugadors top i qualifica d'increïble el que ha fet Hansi Flick, a qui defineix com a bona persona i bon entrenador alhora que mostrava el seu desig de guanyar molts títols plegats. Anthony Gordon va posar amb la samarreta del Barça encara sense dorsal, somrient i amb un 2031 a sota del seu nom. Firma per 5 temporades fins a aquesta data, fins al 2031.
Atenció, perquè d'aquestes últimes hores destaca també el que ha fet l'Atlètic de Madrid a través de les xarxes, a través de Twitter, amb una sèrie d'atacs al Barça. Tot bé per una suposada oferta de 100 milions d'euros per Julián Álvarez, l'objectiu del Barça, per substituir Lewandowski. El periodista especialitzat en fitxatges, el Fabrizio Romano, va informar d'una oferta de 100 milions presentada pel Barça a l'Atlètic de Madrid i aquí va començar tot. I és que el club matalasser va negar que hi hagués cap oferta i va començar a fer aquests tuits burlant-se del Barça i del mateix Romano. Primer tuit simulant una oferta per, atenció, Lamine Yamal. Acompanyen el tuit amb una foto de Lamine i amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, suposo que intel·ligència artificial. Llegeixo textualment sense traducció, eh? Here we go, és la frase que comença sempre el Fabrizio Romano quan anuncia un fitxatge. Hemos enviado un fax al Barça con nuestra oferta de traspaso. 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el anuncio. No contents amb aquest tuit, després en van fer un altre sobre Pedri i després encara un altre sobre Rafinha que deia així, diu, para completar el 3x1 nos hemos venido arriba. Vamos a tirar la casita por la ventana. El jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y a Smith sin opción de compra. Recordeu que el Tom Ford i el Smith són aquells jugadors inventats pel president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, en unes declaracions sortint d'un reservat o d'un restaurant. Encara hi havia un altre tuit dedicat a Deco. I després encara n'hi havia un cinquè disparant contra el Barça pel cas Negreira i per les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor l'any passat. Diu, no, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores, filtraciones interesadas, fake news, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria, inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos, pero claro, nosotros tampoco se nos ocurriría tener el sueldo al vicepresidente de los árbitros, per tant, apunten directament a Negreira, y favores políticos para inscribir jugadores, parlen. Respeto y valores, demana l'Atlètic de Madrid, després d'atacar directament al Barça amb aquest tuit, amb un lleó viral, que després en realitat t'adones que és un gos al vídeo. Sí, aquí apareix un lleó que en realitat és un gos, com vulguem dir que el Barça és un xaiet, en realitat. I es veu com s'acosta perillosament a un grup de persones provocant el pànic de tothom. En fi, per sucar-hi maduixes o el que vulgueu, el gos vingui de gust. El pa. És que, bueno, sí, és ridícul. Ara, o sigui, des del compte oficial de l'Atlètic de Madrid, és a dir, qui no és un paio... No, no, és el compte oficial de l'Atlètic disparant que si Negreira, que si ara et faig veure que et fitxo... En realitat se n'estan enrient. O sigui, o estan dient que l'oferta que el Barça ha presentat per Julián Álvarez és ridícul, si és que hi ha hagut oferta. Però clar, ara ets el Barça i què fas? Vas directament... O sigui, t'aixeques de la taula de negociació, dius, doncs ara sí o sí que m'he de quedar Julián, passi el que passi?
Home... I aquí va arribar a pensar ahir que havien hackejat el compte de l'Atlètic.
Bueno, és que no té precedents una historieta d'aquestes. A tot això, avui a les 6 de la tarda, Budapest, PSG, Arsenal, final de la Champions.
Luis Enrique defensa el títol com a campió amb el PSG, s'enfronta a Mikel Arteta, per tant, dos tècnics cara a cara han passat blaugrana.
Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia.
Què passarà al cel aquesta setmana?
Ai, quina estampa que tenim al cel del vespre, mirant cap a l'oest, tres planetes molt brillants en línia, pujant des de l'horitzó, el sempre complicat Mercuri, que ara es troba en magnífica ocasió per veure'l per qui ho vulgui intentar, més amunt Venus i més amunt Júpiter, tots tres força a prop. I de matinada ja veiem Saturn a l'est abans de la sortida de Sol.
A quina hora ha sortit el sol avui a Capellades, a l'Anoia?
Recordo a tots els de Capellades, que allà és la família de la meva sogra. En fi, tinc molts cosins allà. 6:22.
A quina hora es pondrà?
A les 21:18.
Records de la família de la sogra. Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Temperatura a Capellades a aquesta hora, Néstor Gómez.
Bon dia, 22 graus. En aquests moments una humitat al voltant del 70%.
A tot això, avui continua aquesta calor, però potser no tant amb aquests 39 graus i mig ahir en alguns punts del país, temperatura màxima. No sé si arribarem avui, per sort, esperem que no.
No, és a dir, avui ja tira enrere el termòmetre. Avui baixaran entre 3 i 4 graus les temperatures a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I tot i baixar 3 i 4 graus, la temperatura serà de calor intensa, perquè les màximes rondaran la xifra dels 35-36 graus, com dèiem, a Lleida, a Vinebre, que ahir va ser on van arribar els 39,5 graus, una temperatura de canicular, podríem dir, és a dir, ple estiu. Recordem que des del 2014 cada any estem arribant als 40, però fins al 2014 hi havia anys que passava l'estiu per Catalunya sense arribar als 40 graus, una situació que tenia més associada a temes d'Extremadura, d'Andalusia, doncs ha vingut per quedar-se, però és que no només a l'estiu o en plena canícula arribem als 40, si és que pràcticament estem a finals de maig i gairebé vàrem tocar la xifra dels 40. Aquestes temperatures avui ja no es donaran, baixa el termòmetre arreu del país, temperatures al voltant dels 32-34 graus a la Catalunya central i a la façana costanera entre els 28-30-31 graus a tot estirar. De calor en farà avui i en farà demà, però com dèiem, sense arribar als extrems tan alts d'ahir. I tot això en un dia que es presenta assolellat, amb teranyines de núvols alts, alguns bancs de boira que fins i tot han fregat la costa de Barcelona, amb tendència a marxar, i en canvi el que sí que tindrem aquesta tarda i també la tarda de demà diumenge són els ruixats i les tempestes al sector del Pirineu. Veurem créixer les grans nuvolades i possiblement deixin fins i tot alguna calamarsada. Una situació de sol al matí i ruixats a la tarda que tindran continuïtat els primers dies de juny.
Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra.
Ei, Olga, bé. Som-hi tots.
Titi me preguntó si tengo mucha novia.
M'encanta, eh?
No tenim els tu, Eduard? Me la sé, aquesta.
Diu aquesta, com si les altres sí.
Vostè és el Delfí pel dia que la porta s'acabi?
Més que Delfí, el que tinc ganes és que Joan Laporta ja torni, perquè això de... Ahir m'ho deien, no? Diu, home, estàs guanyant coses, estem guanyant coses, no? No, jo no em veig ni com a Delfí, ni com a Tauró, ni com a Peix Espasa.
La meva àrea.
Jaume, vosaltres sou més del Llope Reosola o del Voy a llevarte a PR? De Café con Ron és el Costa.
No, és...
Sí, jo sobretot...
Bueno, jo soc de Coca-Cola amb Ron, bàsicament, ara, tota la meva vida, i si el Ron és bo, a Ron
ara
Solet...
Les veritats.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És dissabte 30 de maig del 2026 i això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Iolanda Segura.
Estic contenta d'haver arribat on hem arribat.
La portaveu de l'USTEC ha celebrat fa una estona aquí el suplement al preacord dels sindicats d'educació amb el govern. Contempla un augment del sou de fins a 600 euros mensuals en 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. De seguida també el suplement, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Donald Trump.
Que, en canvi, no pot vantar-se d'haver arribat a cap pacte amb Teheran. Les converses entre els dos països estan estancades. Això sí, Donald Trump pot celebrar que gaudeix d'un molt bon estat de salut. Segons els resultats de la revisió mèdica anual, el seu cor és el d'una persona de 65 anys, malgrat que el president dels Estats Units està a punt de bufar les 80 espelmes.
Doraemon.
El gat còsmic més estimat torna a casa més de 32 anys després de la seva primera missió en català. 3Cat recupera les aventures d'un dels personatges més estimats del Super 3 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma, on també s'estrenarà un canal temàtic de 24 hores d'emissió.
Avui també és un dia que es compta en tres xifres. La primera és el 9.
Detinguts i 10 patinets intervinguts en el dispositiu extraordinari que es va fer ahir contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat. L'operació forma part de l'anomenat Pla Bastió que els Mossos van activar a l'abril després que l'any passat augmentessin a la ciutat un 10% els fets delictius i un 6% els robatoris amb violència.
El 5.
Els escenaris que hi haurà a la plaça del 3Cat en viu a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que arrenca avui a les 10 del matí. Nosaltres hi serem demà a partir de quarts d'11, més de 20 continguts en directe i més de 25 activitats per a tots els públics.
340.
Els pagesos joves que s'han incorporat al camp a Catalunya aquest any és la millor dada des del 2019 i suposa un increment del 16%. El Departament d'Agricultura celebra que el sector agrari tingui futur i relleu generacional.
Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Gelong. Un mateix 30 de maig, en aquest cas del 1999, el Parc de la Ciutadella es va celebrar la primera festa del gos ciutadà, organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Se'n va fer resolta les notícies.
Els problemes que generen els gossos a la ciutat no són culpa en general dels mateixos
gossos. Proves d'habilitat, concursos i xerrades i fins i tot un diploma pels gossos més cívics de la ciutat.
Els gossos tenien molta mala campanya. I aquí
a dia d'avui hi ha prop de 175.000 gossos cansats a Barcelona, o el que és el mateix, un gos per cada 10 persones. Els noms més posats són Coco, Kira, Kala, Luna i Thor. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un pipicà, des d'un concert de Pitbull o des de la discoteca on heu fet perreo tota la nit amb el noi de la barra.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Avui Marina Laminos a La Vanguardia ens ha sorprès veure una foto de Joan Manuel Serrat en portada. Un poble de Madrid retira el seu nom d'un edifici municipal.
Es tracta de l'Alguer, té una localitat a 30 quilòmetres al nord de la capital de l'Estat, on el govern del PP ha decidit canviar el nom d'un equipament públic. Justifica la decisió per la falta d'arrelament del cantautor amb aquest poble, sense tenir en compte que Serrat va ser present a la inauguració del recinte l'any 2007. En un ple extraordinari fet a porta tancada, l'Ajuntament ha aprovat rebatejar l'espai amb el nom de Cruz Epifanio Mateo Fernández, fundador i primer director de la banda municipal d'Alguer, un municipi de 21.000 habitants.
3 minuts per les 9. Pausa i la consellera d'Educació, Esther Niubó, al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
Joan, demanda anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Descobrir. Compartir. Donar suport.
Temps.
130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si haguessis de salvar una cançó perquè soni d'aquí 100 anys...
Per mi... La cançó que tindria que sobreviure per lo que significa per molta gent, no per mi, sinó per la gent, sobreviviré. I no és meva. Tócate las narices.
Mònica Naranjo torna a TV3 després de més d'una dècada. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest dissabte el tot gira... La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, Club de Futbol Femení, Barça.
També diumenge, un quart de 5, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off descens de la Primera Federació.
Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
Tot gira.
Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
37.118. 37118 de la sèrie 101.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.